podcast de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Operació Sandwich, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Mireu, l'esport té un gran impacte en la societat, no només a nivell de salut i benestar, sinó també com a motor de cohesió social i d'educació en valors. En aquest context, la responsabilitat social corporativa aplicada a l'esport esdevé una eina important per promoure pràctiques ètiques i sostenibles. Les entitats esportives tenen la responsabilitat d'incorporar polítiques que fomentin aquesta igualtat, la inclusió i, per què no, el respecte pel medi ambient. D'aquesta manera, la responsabilitat social corporativa pot ajudar, per exemple, a crear entorns més segurs i saludables i reduir l'impacte ecològic dels esdeveniments esportius i també promoure la participació de grups vulnerables o minoritaris. Per aprofundir en tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora la Verònica Riera. Ella és directora del Grau en Gestió Esportiva de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Verònica, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia i moltes gràcies per convidar-nos a venir aquí avui amb vosaltres.
Esta vez solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar. Me pongo en movimiento.
Verònica, per posar fil a l'agulla, comencem pel principi, com deia aquell. Què és la responsabilitat social corporativa aplicada a l'esport? És a dir, com es diferencia d'altres sectors?
Doncs bona pregunta. A veure, al final, la responsabilitat social corporativa són aquelles pràctiques que les empreses fan per tornar un retorn a la societat, d'alguna manera, per contribuir a fer entre tots un món millor. Llavors, aplicat al sector esportiu, podríem dir que són aquelles pràctiques que fan les organitzacions esportives, tipus clubs, federacions o empreses més vinculades a l'esport, per contribuir a aquesta millora de la societat.
No sé si ens podries posar algun exemple destacat, per exemple, al sector esportiu, per acabar d'enquadrar-ho, eh?
Sí, sí. Tenim, per exemple, el Barça, té la Fundació del Barça, la qual realitza diferents projectes i programes per tal d'afavorir diversos col·lectius. Doncs, si té un programa per treballar contra el bullying, que és un programa bastant conegut de la Fundació del Barça, això fa que afavoreixi, o van per les escoles, intentant afavorir que no hi hagi bullying a les escoles.
Mm-hmm. Anem a les organitzacions esportives que tenen aquesta responsabilitat social corporativa. En treuen algun tipus de benefici o també els hi serveix com un modus de màrqueting, en realitat?
Sí, bueno, aquest és l'etern debat, eh? Sí. Sí, sí, hi ha una espècie de contrapartida a tot això.
Està molt bé mirar pels drets humans,
sí,
però segurament hi ha rèdit darrere de tot plegat, no?
Depèn. Si hi ha un rèdit darrere, no es parlaria de responsabilitat social corporativa. O sigui, llavors es parla d'un greenwashing, que és intento, d'alguna manera, treure un benefici o un rèdit d'allò que estic fent. Uh-huh. Però, d'altra banda, hi ha organitzacions que tenen sensibilitat pel que sigui de la pròpia, sobretot per les persones. Al final, les persones que hi ha darrere les organitzacions són les que fan que es moguin entorn unes temàtiques, unes problemàtiques socials o no.
Si parlem d'aquesta responsabilitat social corporativa, quina és la situació actual a casa nostra? Estem avançats respecte a altres llocs d'Europa, per exemple?
Doncs mira, a casa nostra la veritat és que tenim molta sort perquè Catalunya justament és un país de gran voluntariat. Per tant, aquest voluntariat fa que tothom tingui, o que moltes persones tinguin una certa sensibilitat de cara a donar aquest retorn a la societat. Per tant, estem en una regió del món on es realitzen molts projectes i que tot el que és la part federativa o més que federativa, la part d'associacionisme de clubs té molt de pes. Llavors, aquest associacionisme també fa que, d'alguna manera, hi hagin moltíssimes curses, per exemple, de caire social o de caire solidari, i això vinculat a l'esport i a altres temes, òbviament.
Perquè fins a quin punt és complicat implementar aquest tipus de responsabilitat? Quanta feina hi ha darrere de tot això?
Home, darrere hi ha molta feina. Al final, ho has de poder lligar amb sentit algun tema amb el que tu creguis. Imagina't que Normalment el que passa és, hi ha una organització que algun dels directius o alguna de les persones vinculades a l'organització té, coneix algú que té, m'ho invento, una discapacitat intel·lectual o una discapacitat física o alguna malaltia mental. Llavors, això fa que tingui sensibilitat vers aquest tema i vulgui sensibilitzar la resta de la població. Llavors, faci accions per fer visible tot això.
Històricament, el món de l'esport, hi ha hagut molt de tabú respecte precisament a aquesta gent que pateix malalties minoritàries, que pateix el que sigui?
No, bueno, jo penso que no, això... Podria trobar algú que em rebatís això, eh? Jo penso que no hi ha hagut tabú en aquest sector. O sigui, el món de l'esport és un món bastant inclusiu i sempre s'ha utilitzat l'esport com un vehicle transformador. Al final, l'esport arriba a tothom i des de tots els àmbits. Llavors, penso que és una eina molt potent per transformar i que sempre s'ha tingut aquesta consciència vers aquest tema.
Perquè hi ha alguna diferència en l'aplicació d'aquesta responsabilitat social corporativa en esports amateurs en comparació amb esports professionals?
A veure, els esports amateurs i els esports professionals... És que no té res a veure.
Clar, recursos a part, suposo, que és tot un món.
Sí, totalment, no té res a veure. L'esport professional està molt... professionalitzat, valgui la redundància de la paraula, en el sentit en què els protocols per arribar-hi o el camí per arribar-hi està molt establert. Llavors, sí que hi ha diferents federacions o diferents clubs que treballen des de la inclusivitat, però sí que la RCC està molt més vinculada a tota la part d'esport per tothom, d'esport amateur.
Abans em posaves un exemple, com era l'exemple del Futbol Club Barcelona. Molta gent recordarà també que durant una època el Futbol Club Barcelona va vestir una samarreta on al mig de la samarreta podíem llegir, per exemple, UNICEF. No sé si hi ha col·laboració entre entitats esportives i ONGs en el marc també d'aquesta responsabilitat social corporativa.
Com un patrocini, podries dir, no? Mm-hmm. Et refereixes? Sí, de fet, al final, molts esdeveniments que es realitzen de curses solidàries, crec que fa un temps vau tenir el Sixte parlant sobre això, totes les empreses que aporten alguna cosa ho fan en format de patrocini. Alguns ho fan des de l'anonimat, simplement donen recursos econòmics o materials i no volen sortir, no, pel que sigui no volen estar presents, i d'altres sí, demanen estar present a la samarreta que sortirà. En funció de si surt a la samarreta és com un patrocini a petita escala, tipus UNICEF. Si no surt a la samarreta és en format de donació.
Deixa'm preguntar-te com, des de la Blanquerna Ramon Llull, intenteu o tracteu de contribuir a una millor implementació d'aquesta responsabilitat social corporativa.
Sí, des de... Bueno, et diré des del grau de gestió esportiva, que és el grau que millor conec. Dins del grau... Ja des del principi, des de que els estudiants entren a la facultat, els fem conscients de la importància que ells tindran en el dia de demà a l'hora de dirigir el sector esportiu, perquè al final nosaltres creem líders dins del sector esportiu. Llavors, la importància de que tinguin aquesta consciència social envers el seu entorn. Llavors, els hi parlem dels objectius de desenvolupament sostenible o d'altres problemàtiques a nivell de socials que poden ser més regionals i no tan globals com els objectius. Llavors, a partir d'aquí tenim, per exemple, un cas concret. A seminari, a tercer, fan unes pràctiques de PS. I els estudiants les valoren molt perquè el que ells han de fer és una organització d'un esdeveniment puntual en què ells contacten un col·lectiu vulnerable i una entitat esportiva. I a partir d'aquí... uneixen aquestes dues organitzacions i realitzen un acte, un esdeveniment o unes classes del que sigui, de l'esport que sigui. I llavors, a partir d'aquí, aquesta connexió ja hi és. Els alumnes ho fan tot ells, per tant, és una pràctica molt real del que pot arribar a ser algun dia a la seva professió, i al mateix temps estem contribuint a aquesta responsabilitat per part seva.
Igual te l'hauria d'haver fet a l'inici, però Verònica, com que ho deies ara, ho aprofito i t'ho pregunto ara. Per què aquesta necessitat d'una importància cabdal en matèria social dins del sector esportiu?
Bé, jo no diria dins del sector esportiu, jo diria dins de la societat en general. Al final anem cap a un món cada vegada més deshumanitzat, amb la tecnologia, amb... Bueno, amb la intel·ligència artificial, per tant, humanitzar-nos crec que passa a ser el primordial dins del nostre dia a dia. Llavors, no és només l'esport, és la societat en general. Ens hem d'humanitzar tots per poder fer front a aquesta deshumanització que ens acompanyarà a partir d'ara. Llavors, el sector esportiu és el sector que nosaltres coneixem més i, per tant, és on nosaltres hi podem incidir.
Perquè quines tendències futures preveus en l'evolució de tot plegat?
Tendències futures en quant a educació, en quant a esport...
En quant a esport.
En quant a esport, bueno, d'entrada hi ha el concepte phygital, que és aquest concepte en què tu podràs estar a un estadi, per exemple, de forma virtual o telemàtica. Phygital, tu pots estar... quan vas, per exemple, al McDonald's i compres a través d'unes pantalles menjar, ja no tens una persona que t'atén. Uh-huh. Doncs això també estarà amb els Smart Stadiums, podríem dir, que són aquests estadis que ja tens pantalles, que hi ha 5G... Bueno, el 5G ara ja està tot arreu, però uh-huh. sempre van avançats, funciona en un estadi.
Responsabilitat social corporativa. I si ho entes bé, es tracta d'educar amb valors, donant cabuda a tota la gent que, si no, no en tindria de cabuda tampoc al món de l'esport. Però fins a quin punt, amb un esport, suposo que eminentment individual, estic pensant, per exemple, en el tennis, ara mateix que hi ha el Roland Garros, és cabdal també els valors que transmet l'esportista en si.
Totalment. Els valors que transmeten els esportistes i sobretot els que estan a l'alt rendiment són essencials. De fet, per això molts d'ells tenen mànagers que ja treballen en això, en que la imatge que es projecta d'ells sigui la més ètica possible o la que, bueno, pot arribar a ser un referent per altres nens i nenes d'aquell mateix esport. Però d'altra banda, tots aquells esportistes que d'alguna manera tenen més sensibilitat respecte a diferents temes creen les seves pròpies fundacions, com per exemple Ricky Rubio, uh-huh. que va crear la seva fundació per ajudar a nens amb càncer, per exemple.
Aquí van venir els de la Fundació Ricky Rubio.
Veus? Doncs mira, llavors ja ho coneixes bé.
Mira, parlant de conèixer, la responsabilitat social corporativa és una cosa que... M'estàs veient la cara tota l'estona, eh?
Sí.
Que creus que no coneixem prou? S'hauria d'explicar molt més que això existeix?
Totalment. A veure, al final, la gent que no té, per exemple, una empresa, difícilment coneix què és la responsabilitat social corporativa. Tot i que, d'alguna manera o una altra, algú, pràcticament tothom o moltes persones hi han participat de forma indirecta. Uh-huh. Al final, seria molt interessant que tothom ho sapigués perquè tothom pogués anar cap aquí.
I deixa'm preguntar-te per acabar quines conclusions podem extreure sobre aquesta importància de la responsabilitat social corporativa en la construcció d'un sector esportiu més ètic, més sostenible.
Com a conclusió, a veure, doncs que... Bueno, ja ho comentava abans, al final l'esport és una eina que arriba a tothom, té un efecte transformador, crec, com pocs altres espais tenen o mitjans tenen. I, per tant... És una eina que s'ha d'utilitzar més per poder transformar la societat cap al que ens convé a tots, per poder conviure millor.
Verònica Riera, directora del Grau en Gestió Esportiva de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, moltíssimes gràcies per ser nosaltres un dia com avui. Suposo que nerviosos també, perquè avui són les Pau
sí.
i per tant hi ha molts alumnes també que us vindran de nou
sí,
a demanar-vos plaça. Per tant,
sí.
Sort, salut i ànims. Que vagi
Moltes
molt bé.
Gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.